Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 5 de la tarda, 7 minuts, dia important, perquè hi ha un canvi de rumb al parc de la Reserva Federal, dia important de pujades a l'IBEX, que al migdia s'enfilava ja cap a la barrera dels 10.000 punts, i ho feia, a més, amb tots els valors en positiu. Dia en verd també els mercats europeus, amb guanys del 2,6 a París, de l'1,6 a Londres i d'un 2,72% a Frankfurt. Diuen els analistes que l'explicació cal trobar-la en la Reserva Federal, que ha decidit pujar el preu del diner després de gairebé 10 anys. Una decisió que, segons la seva presidenta, Janet Yellen, marca el final d'una etapa.
Aquesta acció marca el final d'un període extraordinari de 7 anys, durant el qual la Reserva Federal ha mantingut els tipus gairebé a zero per contribuir a la recuperació de l'economia després de la pitjor crisi financera i recessió des de la Gran Depressió.
Saludem aquesta hora el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Bé, hi ha un grapat d'analistes que relacionen aquest increment de les borses en aquesta jornada amb aquesta decisió de la Reserva Federal dels Estats Units d'incrementar el tipus d'interès després de pràcticament una dècada sense fer-ho. Hi estaria d'acord?
No, en absolut.
No hi està d'acord.
Jo penso que les dues coses no tenen absolutament res a veure. En un món normal, sí, però aquest món, com és una situació que és totalment anormal, no. A veure, per què... Les dues coses. Per què han pujat els tipus d'interès als Estats Units? Els Estats Units és un país que necessita finançació externa, necessita capitals que arribin de fora. I 7 anys amb els tipus d'interès real negatius, això dona una sensació, per una banda, de normalitat, i per altra banda, produeix que no baixin capitals als Estats Units. Bé, què ha fet aquesta senyora? Aquesta senyora ha fet dues coses. Primer ha posat els tipus d'interès al 0,25, que no és res, però per altra banda ha dit que es posa en marxa una tendència que aniran pujant fins, si no recordo malament, al 3%...
El 3,25...
Bueno, 3,25.
Els vols del 2018.
És a dir, el 2018 vist avui és l'eternitat. Això, tal com
bueno,
són les coses...
Bueno, estem al 15,
És igual.
Bueno, 15 tocant a 16.
L'eternitat, de veritat. Bueno, llavors, de moment està donant aquesta sensació de normalitat, i això està produint que capitals que estaven a fora, Brasil, etc, vagin als Estats Units. Això per una banda. Però sobretot, torno a dir, aquesta sensació de normalitat de que les coses van bé. Per altra banda, l'IBEX. L'IBEX, o no només l'IBEX, qualsevol índex. A veure, a la borsa, actualment, a la borsa espanyola hi ha qualsevol borsa, no hi ha inversor final. El temps mig, atenció ara, el temps mig que un inversor mig té una acció mitja és de 22 segons. 22 segons. No és un error. Avui dia, qui està invertint a les borses són màquines, ordinadors, carregats amb un algoritme complexíssim matemàtic que compren i venen milions d'accions en dècimes de segon. Per què està pujant, per què han pujat les borses ahir i avui?
Bueno,
perquè una setmana abans, perquè 3 o 4 dies abans, durant 10 dies, han baixat. És a dir, ara s'estan recomprant les accions que es van vendre a crèdit la setmana passada. Qui està invertint a borsa? Avui dia estan invertint a borsa 4 grups, 4 fons, i els bancs i ningú més. No hi ha inversor final a borsa. És a dir, en aquest món està totalment desconnectades les dues coses. Clar, evidentment, tot això dins d'una atmosfera de tipus d'interès pues, pràcticament zero, perquè el 0,25 o el 0,15 a Europa és pràcticament zero.
Però un dels arguments de la Reserva Federal és que els donen per acabada la crisi als Estats Units i per això pugen els tipus d'interès.
Sí,
si no, perquè s'ha pres aquesta decisió.
Donen per acabada la crisi als Estats Units quan un de cada quatre americans pràcticament està utilitzant els bonos de comida, els food stamp. Quan tenen una tassa de real d'atur d'un 9,9%. A veure, el que passa és que això, l'única cosa que posa de manifest és que estem anant cap a una situació total, cap a una societat totalment ascendida en dos.
Com dèiem, l'increment ha estat del 0,25, la intenció és pujar-los fins al 3,25. El 2018, la pregunta és a qui beneficia i a qui perjudica aquest increment de, dels tipus d'interès de Nord-Amèrica, és a dir, del dòlar.
Bueno, perjudica, evidentment, a dins dels Estats Units, a totes les empreses que exporten, perquè, evidentment, el dòlar s'encareix i és més car exportar. Perjudica als països subdesenvolupats, emergents, en vies de desenvolupament del tercer món, que tinguin deute...
Els BRICS.
Els BRICS també, sí. Que tinguin deute domiciliada amb dòlars.
O sigui, els que tinguin deutes amb dòlars, això, a partir d'ara el tipus d'interès és més car.
Els hi costarà més. Beneficia als que tinguin dipòsits en dòlars, siguin la forma que siguin. Beneficia també, evidentment, a les empreses americanes que importen. I també, i això és molt important, clar, això es produeix en un moment en què la productivitat als Estats Units està baixant. És a dir, que no té res a veure amb una cosa amb l'altra, Bueno, no té molt a veure. Una caiguda de la productivitat significa pèrdua de competitivitat, un encariment del dòlar significa problemes per exportar, és a dir, això per la que és economia real dels Estats Units no és beneficiós.
Avui l'agència de qualificació Fitch ha rebaixat la nota del Brasil, atenció, a bo escombraria. Al setembre ja ho va fer Standard & Poor's, això farà que aquest país hagi de sortir d'alguns fons d'inversió que demanen una mínima qualificació per part d'aquesta agència. Hi ha altres companyies espanyoles exposades també en aquesta zona. També l'Argentina avui ha quedat afectada amb aquest increment dels tipus d'interès perquè avui el PES s'ha desplomat un 29% enfront al dòlar després de la devaluació. De quina manera els afectarà aquests països? I també li pregunto per aquesta nova qualificació de Fitch de la rebaixa de la nota del Brasil. Bueno, bo escombraria. Si no recordo malament, és la mateixa nota que té el bo català.
Sí. A veure, vostè se'n recorda de quan a Irlanda l'any 2004-2005 li deien el tigre celta? Aquí a Europa se'n recorda, no? Irlanda, el tigre celta.
Sí, em sona.
De Brasil deien que era el jaguar americano. És a dir, a veure, això són situacions a països que es produeixen totalment artificials. Brasil va començar a treure inversions. Perdó. L'Estat es va ficar en una sèrie d'inversions i Brasil va començar a créixer d'una forma totalment artificial. Ara ho està pagant, és a dir, ara ho està
pagant. La bombolla, li està a punt d'esclatar o li estaria esclatant la bombolla immobiliària?
Sí, però no
només
la bombolla,
perquè jo recordo que tothom anava a fer les Amèriques a Brasil, tothom et deia que tenia un creixement realment espectacular.
Sí, però no només immobiliària, també la bombolla d'exportacions, la caiguda de la demanda de Xina ha sigut realment molt dura per a Brasil, i clar, evidentment, Brasil té deute domiciliat en dòlars, nominat en dòlars, amb la qual això, evidentment, afectarà negativament. El cas d'Argentina és una mica diferent, és a dir, Argentina hagués passat això independentment de que el tipus d'interès dels Estats Units hagi pujat o no. Per què? Perquè la moneda, el pes, es tenia de devaluar, perquè el valor és real.
Però avui, perdoni, el govern de Macri el que ha fet és ha tornat a igualar la moneda, o sigui, el pes amb el dòlar, és a dir, ha tornat el que en el seu dia va passar fa molts anys, vull dir, que ha tornat a donar llibertat a la moneda.
Sí, l'única cosa és donar llibertat de compra i venda de dòlars.
Exacte, amb la Cristina Kirchner, això estava controlat.
Sí, però això ho va fer per evitar la fugida cap al dòlar, no? El problema que té això... És a dir, això, en principi, això que ha fet el senyor Macri està bé. Està bé. És a dir, un teòric de l'economia això ho aprovaria. El problema és que la tassa de pobresa argentina és del 21%, i que la inflació és del 25%. Aquesta devaluació pot suposar un decrement de la renta real per pujar de la inflació promoguda per aquesta devaluació. És a dir, és un tema a vigilar, perquè, clar, el moviment sindical argentina és molt important i ja han dit que no estan disposats a pèrdues de poder adquisitiu.
Deixi'm fer una última qüestió al voltant del que ha fet la Reserva Federal. Això pot comportar també altres bancs centrals que pugin el tipus del diner, el banc central japonès, el banc central europeu, altres bancs?
No, jo penso que d'entrada no. En tot cas, el Banc d'Anglaterra ho podria fer, l'únic, eh? El Banc Central Europeu, evidentment, no, perquè està amb aquesta història de comprar deute pública i de tenir, de donar diners, vull dir, a dojo, no? I el Banc Central de Japó tampoc, perquè també està amb una idea d'estimular l'economia, etc, etc. No, en tot cas, el Banc d'Inglaterra, però els altres no.
Canviem radicalment de qüestió, perquè vostè avui publica un article a la Carta de la Bolsa sobre les decisions a nivell econòmic que hauria de prendre el govern que surti de les eleccions de diumenge. Veurem quin govern surt, perquè, clar, sembla que els pactes a hores d'ara estan difícils. Diu que solucions a la situació actual no n'hi ha, però que sí que es poden aplicar alguns pal·liatius. Com, per exemple, quins, professor?
A veure, jo ho dic per als oients, si ho volen sentir, la segona part demà d'aquest article. A veure, aquí a Espanya, el govern, i de fet a l'altre govern, a l'anterior, ja va començar una mica amb aquesta idea, es va anar per la idea de retallades. O sigui, aquí s'han aplicat una política brutal de retallades. Jo penso que el primer que es tenia d'haver fet, i jo penso que encara està per fer, és analitzar si el que es gasta bé. És a dir, abans de retallar, analitzar si és eficient el gas a la despesa que es fa. I això no s'ha fet. Jo penso que això és absolutament imprescindible fer-ho, no? En segon lloc, el tema fiscal. Fiscal a nivell de sistema fiscal i fiscal a nivell de comunitats autònomes, de regions. És a dir, Espanya té una situació fiscal absolutament sesgada, atípica. S'estan sostenint zones, àrees que no tenen cap possibilitat. Jo penso que això és absolutament ineficient. Es tindria de redissenyar l'escenari fiscal espanyol tant a nivell de sistema com a nivell regional. Per altra banda, jo penso que es tindria de posar en marxa la renta bàsica. És una cosa que jo he defensat diverses vegades. Renta bàsica, penso en la renta bàsica amb la línia que diu el doctor Daniel Raventós. És a dir, una renta bàsica generalitzada, no condicionada, i que absorbeixi, evidentment, una sèrie de subsidis que ara estan en marxa. Per altra banda, jo penso també que Espanya tindria de col·laborar. Espanya, a veure, és una formiga a un nivell econòmic internacional, i a nivell europeu només representa el 10% del producte interior brut de la Unió Europea, no? Jo penso que Espanya tindria de posar tot per intentar col·laborar amb altres països, sobretot països que estan en el seu nivell, com podria ser Itàlia, o inclús França, no? És a dir, intentar ficar-se més a la línia europea, no? Per altra banda, també potenciar, i no, això no necessàriament han de ser ajuts d'estat, s'han de paralitzar inversions que no són rendibles. Per exemple, l'AVE. L'AVE recentment s'ha publicat un estudi i s'ha vist que cap línia d'AVE recuperarà mai la inversió.
Sí, cap.
És a dir, aquestes inversions s'han d'aturar i s'han de posar en marxa inversions que siguin més adients, que siguin més necessàries. És a dir, són coses que la reforma, jo faria una reforma fiscal posant més l'accent en la despesa que en l'ingrés, és a dir, gravant més la despesa que l'ingrés, i amb una línia proporcional. Jo, per exemple, trobo que no és eficient ni és just, ja que parlem tant de justícia, que el tipus d'IVA d'una vivenda de Pedralbes sigui la mateixa que Nou Barris. És a dir, jo penso que això és il·lògic, absolutament il·lògic, no? És a dir, una sèrie de coses que els governs poden fer no van en contra per res dels compromisos adoptats en Brussel·les, i que també penso que facilitarien la vida una mica aquí en aquest Espanya.
Doncs demà llegirem la segona part, en aquest cas, d'aquest article a la Carta de la Bolsa. Escolti, aquests dies també hem llegit que l'Estat dona gairebé per perduts els diners que es van destinar a ajudar la banca. El juny del 2012 es va demanar una línia de crèdit de 100.000 milions d'euros, tot i que només se'n van necessitar 40.000. I aquests només se n'han recuperat 2.600.
El 4%.
Com?
A veure, com pot ser que només hagin recuperat?
Jo del tema aquest del rescat, és un tema que hi ha pocs temes que em posin nerviós, Aquest és un...
El posa nerviós, el tema del rescat?
Molt, moltíssim.
Doncs a veure, m'agrada que el posi nerviós.
Moltíssim.
Per què el posa nerviós?
Em posa nerviós perquè... literalment, ho dic realment, s'ha enganyat a la gent. S'ha enganyat a la gent. És a dir, jo no qüestiono si a la banca es tenia de rescatar o no es tenia de rescatar. És a dir, un banc, per definició, no pot fer fallida. Una altra cosa és que després es busquin responsabilitats. Aquest és un altre tema. Però un banc no pot fer fallida, perquè llavors hi hauria un pànic. Ara, per què no es diu per al seu nom les coses? Per què no es diuen... Això ha sigut un rescat. I l'altre dia...
Però un rescat de qui? De la banca o de què?
Un rescat a la banca. La banca ha sigut rescatada per part de l'Estat espanyol, perquè la Comissió Europea va obligar a l'Estat espanyol a demanar aquests diners per rescatar la banca. I al debat de l'altre dia, el senyor Rajoy això ho va negar, va dir que no era un rescat. I això va ser un rescat. I això, aquests 41.000 milions, no 40, 41.000 milions, aquests 41.000 milions tindran de ser tornats per al poble espanyol. Tindran de ser tornats. I després, si l'Estat pot recuperar alguna cosa, voti. És a dir, Europa li dirà, Espanya, 41.000 milions. I Espanya, trinco-trinco, 41.000 milions. I després Espanya s'hi pot recuperar alguna cosa, i de moment ha recuperat això, el 4%.
Però, perdoni, però quan es va fer això, es van dir que els bancs tornarien els diners.
Sí, com?
Ho van dir, ho van dir els polítics.
Bueno, sí, clar, hi ha un discurs que va fer la senyora Soraya Sáenz de Santa Maria dient que el rescat de la banca, els ajuts, de la banca,
sí,
no costaria ni un euro als espanyols.
Ho van dir?
Sí, van dir-ho. Bueno, i què? Això ha sortit. Estem en campanya electoral. Això ha sortit. Ha sortit, això. És a dir, és que es parlen de coses que jo penso... Sota el meu punt de vista,
Per què no va anar vostè
a... L'important no es parla... Oh. Per exemple, una altra cosa. Ara ja me'n vaig,
Sí, vagi.
En el famós debat aquell de l'altre dia...
El cara a cara, sí.
Per què no va sortir que Espanya l'any vinent tindrà de pagar 30.000 milions d'interessos del deute? La tercera partida pressupostària. Educació, sanitat, interessos del deute. Per què no va sortir això? Per què no va sortir? És a dir, és que jo penso que amb aquest tema vostès, els periodistes, tenen una responsabilitat, Jo ho crec. És a dir, no es parla de lo important i de lo important no es parla. No sé per què. De veritat, t'ho dic en sèrio,
No, però es parlen de moltes coses que també són importants.
Sí, però...
Només l'economia...
No, però això és molt important, perquè això és la butxaca,
Sí, sí.
Això és la butxaca. Sí, sí. Cada espanyol té un deute, està suportant... El nen que ara està naixent a la Vall d'Hebron ja neix amb un deute de 22.000 euros, Poques bromes, 22, quasi 23.000. Poques bromes, O sigui, i això... A veure, no... Se li van donant voltes a les coses... Bueno, en fi, no sé...
Per tant, no em va quedar satisfet vostè del cara a cara. No em va treure cap conclusió econòmica.
És a dir, vostè fixi's el que s'està repetint 50.000 vegades. No 50.000, no, 50.000 milions de vegades. Que és un deshonesto, que no sé què, i un ruïn. És l'única cosa que s'està repetint. L'única. Això és el més important del debat aquell? Doncs, hòstia, no sé, apagai amorós,
Jo amb això, perdoni, professor, li he de donar la raó. Jo també vaig pensar, aquí, el resum del debat és vostè és un ruïn i vostè és un deshonesto, però és cert, hi ha... Per exemple, la qüestió de les pensions, no hem aclarit com es pagaran d'aquí 3 o 4 anys, perquè això Pedro Sánchez ho va treure en el debat, però de seguida va quedar aquelles explicacions d'en Rajoy que hi va quedar la cosa diluïda.
Perdoni, jo és que, en fi, ara que parlem del tema, jo suposo que el senyor Pedro Sánchez té assessors, suposo.
És que Pedro Sánchez és economista.
Bueno, sí, ja ho sé, doctor.
I,
a més, té assessors, i suposo que molt bons. Però una cosa molt senzilla, sota el meu punt de vista, molt senzilla, que el doctor Pedro Sánchez tenia d'haver preguntat al senyor Rajoy. Senyor presidente, en la caja de reserva quedan fondos para 3 años y medio. ¿Cómo se solucionará esto? Fixi's si és senzilla, això. És que aquesta pregunta no la va fer. Per què?
Per què no la va fer?
No sé, no sé. No,
doncs perquè no se la va preparar,
Però per què no li interessa? Perquè quan ell hi arribi s'hi trobarà...
Qui guanyi... El pròxim govern es trobarà amb aquest tema,
Exacte.
Es trobarà amb aquest
tema. I no li interessa...
I potser no interessa tractar això que deia vostè del dèficit, o això que diu, això que estem parlant ara, de la Seguretat Social, és a dir, de la jubilació, perquè potser el que arribi... Ho haurà de retocar o hauria de fer... En fi,
més retallades.
Exacte.
Mire, lo important és que el senyor Moscovici, que com ja sap és el comissari europeu d'Economia, ja va dir fa 2 setmanes que, bueno, que sí que a Espanya eleccions, que sí que correcte, perquè el proper govern ha de posar damunt de la taula 13.000 milions per arribar als compromisos de dèficit.
13.000?
13.000, sí. Sigui qui sigui, o sigui, el senyor Moscovici i la Comissió Europea, el color del govern li és igual, tant si li en fot. És a dir, qui sigui un partit, majoria absoluta, o sigui una coalició, això li és igual. Damunt de la taula, 13.000 milions, perquè és arribar al compromís que ha signat. Punto pelota.
Però això, el govern d'Espanya... On...
No, això li va dir el comissari europeu, ho va dir, el comissari europeu va dir-ho, no és que li digués al govern d'Espanya, perquè el govern d'Espanya està en funcions, va dir-ho, és a dir, el que tenga oídos para oír que oiga.
No? La Comissió Europea ja ha anat advertint al govern espanyol que no està complint amb els criteris de dèficit.
Sí, tant. El que passa és que, bueno, ara com està en període electoral... Sí,
està tothom aquí despistat.
Sí. Mm.
Escolti, més coses. Anem a parar atenció amb el pronòstic que ha fet un economista que es diu Peter Temin, no sé si el coneix,
sí,
que avisa que la societat del futur es dividirà en una proporció del 30-70. Què vol dir això? És a dir, 30% de la població, treballadors en el sector de les finances i la tecnologia, que tindrà possibilitats de progrés i benestar, mentre que un 70% restant tindrà problemes econòmics i salaris baixos. Anem cap aquí. Vostè comparteix aquests vaticinis de Peter Temin?
Sí, totalment. És a dir, jo estic en la línia d'una cosa que es diu la societat un terç. És a dir, un terç de gent... Exactament un terç no, diguem-ho bé. Un 33,3%, ja veure per què el decimal. Un 33,3% de gent que sí, que de moment sí, un 33,3% de gent que parece que ara sí, i un 33,3% de gent que no. I un 0,01% que està en una altra galàxia. Bé? Vale. A una altra galàxia vol dir que... No, en fi,
però ara m'especificarà cada tant percent que significa.
Sí, sí, sí. És a dir, un terç que, bueno, que sí, tenen feina, que van fent, que de moment sí, que correcta, però cuidado, perquè un empleat de banca fins fa 4 dies, bueno, allò era intocable, i ara ja pues, ningú té segur el lloc a la banca, no? Però, bueno, un terç de gent que sí. Un terç de gent que, bueno, contracta a temps parcial, a temps temporal, avui demà no sé, què anirà fent? I un terç de gent que ja està exclosa. O sigui, això són dades de l'INE, eh? El 29,3% és la tassa d'exclusió social a Espanya actualment, eh? Un 29,3%. Això és quasi el terç, eh? O sigui, estem anant amb una... El que passa és que aquest senyor resumeix i diu que un terç sí i dos terços no. A veure, resumeixo,
però,
eh?
Perdoni, això tota la vida no havia estat així?
No.
És a dir, estic parlant de fa molts anys...
No. Quan? 50 anys? 50, 60?
I 80?
Sí, home, sí, sí, clar. El que passa és que...
I 200?
Sí, sí, home, i tant. No, 200 encara pitjor. El que passa és que després de la Segona Guerra Mundial, a Espanya no, eh?, però després de la Segona Guerra Mundial, l'invent de la classe mitjana, sí, això va crear un tampon entre els megarricos i els pobres, que la intenció era que cada vegada hi hagués menys pobres perquè passessin a la classe mitjana baixa.
Però només va ser més durat aquesta època de la història.
Això han sigut 30 anys, 30 anys. És a dir, una mica això és tornar així, és tornar al d'abans.
El d'abans.
Sí, és veritat.
Escolta, abans d'acabar.
Abans. Sí.
Abans.
Què passa amb un poble de Gales que es diu, a veure si ho dic bé, Crickhowell, i on han decidit que volen tributar menys. I per fer-ho volen aplicar un model com el de similar al d'Amazon, Google o Starbucks. I de moment diversos comerciants han portat els domicilis fiscals de les seves botigues a l'illa de Man, un paradís fiscal del Regne Unit. Això es pot fer, eh?
En teoria, sí. És a dir, aquests senyors...
Vol dir en teoria, sí.
A veure, en teoria, qualsevol empresa pot muntar una operació triangular amb un paradís fiscal, un semiparadís fiscal, i un territori de baixos impostos, com pot ser Holanda o Luxemburg, o Irlanda, una història d'aquestes, i, evidentment, fer les facturacions des d'aquesta població, des d'aquell país, etcètera. És el que ha fet aquestes empreses que vostè ha dit, Starbucks i Apple i totes aquestes, no? I això és totalment legal. El que passa és que, clar, el que han fet aquests senyors d'aquest poble, sí, això sí que és realment nou, innovador. El que han fet són els botiguers, perquè aquest poble té 2.000 habitants. Han fet els botiguers i han creat una associació, han posat en comú les seves facturacions i les seves històries i han creat una societat que engloba a tots, que agafa a tots, i volen fer el que ha fet un...
Bueno, no els hi falta raó, els botiguers.
No, sí, ja...
Home, clar, perquè aquí els grans, sí, els hipermegagrans, com dèiem, Amazon, sí, Google, Starbucks,
aquests,
al final...
Aquests ho fan?
Mira, durant el 2014, Amazon va obtenir uns beneficis de 7.530 milions d'euros i va tributar només 16,4 16,9 milions al tresor britànic. Google va guanyar-ne 5.000 milions i va pagar només al tresor britànic 28 milions. I Starbucks només ha tributat 12,9 milions d'euros des del 1998, quan va obrir el seu primer establiment al Regne Unit. Clar, amb el que generen aquestes empreses...
Això és legal, eh? Bueno, si és legal, eh?
Sí, sí. Doncs aleshores, si és legal, entenc perfectament el que fan els botiguers de Crip Power. Sí, ho haurien de fer tots els pobles, tots els botiguers, haurien de fer el mateix i anar a l'illa de Man.
Sí,
i que pagui sa tia nana.
Sí, el que passa és que jo no tinc clar que el govern britànic els hi toleri a aquesta gent.
Ah, clar. El petit sí que ens hi posem. Amb el gran ja no tenim tant nassos.
Escolti'm una cosa. Però diem a les coses pel seu nom. Apple. Apple és una empresa. Cuidado, eh? Apple és una empresa que el seu valor de cotització bursàtil avui és equival al 60% del PIB d'Espanya. Qui és el guapo? Qui és el guapo que li diu algo a Apple o a Google o a qualsevol empresa d'aquestes?
Doncs aleshores serem esclaus d'Apple, Google i tots aquests.
No, el que passa és que... Bueno,
i si es manen a la política, els polítics, i manen tot arreu, tot és el que...
No cal que se'ls digui res, simplement que els petits tributin menys.
Sí, a veure,
el petit se l'escanya i el gran...
Sí, senyor,
la idea i els trets sembla ser que van per aquí és baixar els tipus impositius per enxamflar les bases imponibles. És a dir, per exemple, ara el tipus mig, si no recordo mal, el tipus mig de societats a Europa és del 25%. És a dir, la idea és baixar-lo, treure... deduccions i que paguin impostos. Per exemple, a les empreses de l'IBEX a Espanya, l'any passat, la mitja del que van pagar, començo a dir que això és legal, eh? O sigui, no és il·legal, és totalment legal. Les empreses de l'IBEX l'any passat a Espanya de mitja van pagar el 7%. Quan, això és legal, eh? Quan el tipus de societat d'Espanya és del 30% per a les empreses i el 25%
doncs
per a les
fines. Doncs estarà amb mi que aquí falla alguna cosa.
Exacte.
Bueno, és que, a veure...
No, clar, o tots frades o tots canonges.
Per això la gent al final vota segons quines opcions ara que venen les eleccions generals.
Sí, perquè, clar,
la cara de tonto, cada dia la tens de més tonto.
Sí, el que passa és que la gent, evidentment... pot votar el que vulgui perquè és un país democràtic, però les decisions no es prenen a Madrid, eh? Ni a París, ni a... Les decisions es prenen a un altre nivell.
Però, perdoni, deixi'm fer una pregunta. Ara un poble com Santa Coloma de Farners, Gratallops, el que sigui, tots els comerciants es posen d'acord i tributen a Andorra, ho poden fer?
No, això no.
Ah.
No, això no. Aquesta gent no han fet això, eh?
Ah.
Aquesta gent el que han fet ha creat una societat...
Societat que paga allà.
Sí, i fan una operació triangular.
Bueno, és igual. Doncs el mateix es pot fer amb Andorra, un poble d'aquí, ho podria fer?
Amb Andorra no ho sé. Amb Andorra concretament no ho sé.
Haurien d'anar per anar segurs
no
a l'illa de Man.
Bueno, no necessàriament a l'illa de Man, podien anar a altres llocs.
Com que veig que dubta d'Andorra, dic, pues posem a l'illa de Man, que són les que ho fan segur.
No, Andorra no estic segur, perquè ara s'ha assignat un conveni de la imposició amb Andorra i tal, i ara no sé com...
Bueno, doncs és igual Mònaco, és igual.
Sí, el que passa és que Mònaco dubto que això ho acceptessin, però bueno, això és un altre tema.
Això són els anglesos, que es van fer rics gràcies als pirates.
Sí, senyor, això també és veritat.
Bueno, és la riquesa dels anglesos, eh? La pirateria, d'això...
No només, eh? No només,
home,
eh? No,
déu-n'hi-do, déu-n'hi-do...
I les colònies.
El que van... Exacte.
Les colònies,
i de les colònies. Déu-n'hi-do del que van rescat,
sí.
De les colònies sí, i de la pirateria.
Les colònies, que això és important, és a dir... Anglaterra va massacrar les seves colònies, però es va aprofitar d'elles.
Sí, sí.
Espanya va massacrar les seves colònies i no es va aprofitar.
Sobre... Són cultures diferents.
Exacte.
Sí.
Professor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Molt bé.
Bueno, abans de res, a banda de l'aplaudiment, que tingui unes bones festes.
Igualment.
Bones festes i bon Nadal. Professor Santiago Niño Becerra.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.